Al matí de Ràdio Sabadell.
La gent no.
Consumint consciència.
I avui al Consumint Consciència tenim una convidada que ja ens va acompanyar la temporada passada en alguna secció sobre l'alimentació saludable, tant per nosaltres com pels animals i també pel planeta. Anem a presentar-la. Ella és la Montserrat Artés, que és tècnica municipal de l'àrea de salut de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia, Montserrat. A veure, explica'ns, perquè avui la idea és repassar doncs, alguns dels mites, de les frases fetes, dels tòpics també sobre el menjar, per veure què tenen de veritat o en quina idea absurda es fonamenten. N'hi ha molts mites, no?
Sí, la veritat és que sí, els anem arrossegant d'una generació a l'altra i no tots tenen un sentit.
I per què passa això? Per què els anem arrossegant d'una generació a una altra? O sigui, alguna cosa no fem bé, no? Perquè queden com molt instaurats al nostre cap.
Bueno, són creences i valors, aquestes es van transmetent a través de les famílies, de l'aprenentatge, no només a la família, sinó fora a la comunitat.
Doncs anem a intentar a desmuntar alguns d'aquests mites, no? D'aquestes creences que no són correctes. Comencem per la reina, podríem dir, de les frases fetes. Cal menjar de tot?
Doncs no, perquè no tot el que entra per la nostra boca pot ser considerat un aliment, ni per salut ni per sostenibilitat. Per exemple, els ultraprocessats doncs, porten un excés de greixos insans, majoritàriament greix de palma, també sal, sucre i additius alimentaris absolutament prescindibles, com els colorants, els edulcorants, els potenciadors del sabor, el omnipresent E621 o glutamat monosòdic. No podem dir que el sucre alimenta, això és un mite fals, només ens aporta calories. A més és molt addictiu, igual que el potenciador E621.
Llavors, clar, sobta, no? Perquè moltes vegades veiem productes alimentaris al supermercat que potser doncs, no són, com comentaves ara, saludables, però que el govern permet no? la seva venda. Tot i això, no podem dir que siguin sants.
No, en absolut. O sigui, la publicitat ens convenç de que sí, de que són aliments i de que són coses que necessitem en el nostre dia. Però, mira, ho veurem amb un exemple i que cadascú valori. Mira, hi és un estudi científic que ens diu que el sucre aporta una tercera part de tota l'energia dels aliments, entre cometes, elaborats per a menors de 36 anys, és a dir, per infants en l'edat més crítica en què han d'adquirir l'aprenentatge d'acceptar nous aliments. Això és un estudi que s'ha fet a Europa, on Espanya també hi ha participat, i que ens diu això, que una tercera part de l'energia que consumeixen els nadons i els infants a la primera infantesa procedeix del sucre. Això és molt excessiu.
Clar, és un excés de sucre, però perquè em sembla que també el sucre es troba moltes vegades doncs, amagat, no? En productes sí. Que nosaltres no pensaríem que hi és. Posa'ns alguns exemples, també.
Sí, fins i tot en aliments aparentment salats trobem un alt contingut en sucre. Trobem en les conserves, en totes les conserves de tomàquets, farinetes, cereals de cereals per infants, sucs envasats, preparats de fruita, purets de verdures o fins i tot làctics, en teoria, els que denominem blancs, que haurien de ser sense sucre, com mi primer Danone.
I també doncs, n'hi ha molts altres tòpics. Per exemple, a vegades quan la canalla no té gana acostumem a pensar allò de, almenys, que es mengin al tall. La carn ha de ser una prioritat en aquests casos?
Sí. Bueno, això també és un mite que té a veure amb el nostre passat relativament recent. No? Això té origen a la postguerra, quan la carn escassejava. No? Actualment això ja no és així, perquè la carn no és un aliment que convingui fer a diari en els nostres àpats. Al contrari, per salut i per sostenibilitat del planeta n'hauríem de consumir menys. Si vols puc comentar les darreres recomanacions que ens donen, no?
Sí, fins perquè ara em sembla que fem un abús, no? Llavors explica'ns sí. I dona'ns alguns consells i pautes sí. A veure cada quan hauríem de menjar aquest famós tall, no? Que sempre doncs, volem incorporar a la nostra dieta.
Doncs imaginem tot el que hauríem de consumir en un àpat, en un dels àpats principals, no? Aleshores, imaginem que tot això ho posem en un plat. Doncs bé, només una quarta part d'aquest plat hauria de ser d'un component de proteïna i aquestes haurien de ser especialment d'origen vegetal, o, és a dir, que més aviat llegums que no pas carn, peix o ous, que són d'origen animal. Una altra quarta part haurien de ser del que diem fècules, no? Que podria ser arròs, podria ser patata, podria ser macarrons o altres pastes. I també una mica menys d'una quarta part d'aquest plat també haurien de ser fruites, que és el que habitualment consumim o hauríem de consumir com a postres, i una quarta part o més hauria de ser d'hortalisses, és a dir, de verdures i altres productes de l'hort, encara que no siguin de color verd, pastanagues, etc.
Ara ho deies, no?, que també hauríem de prioritzar els llegums, però són difícils de pair? Perquè és un altre dels mites, no?, que a vegades tenim molt interioritzat.
És cert que hi ha persones a qui els fa més flatulències els llegums, però hi ha maneres de disminuir aquestes flatulències i d'augmentar la digestibilitat dels llegums, com per exemple remullar-les la nit abans o millor 24 hores si les coem a casa. També és important mastegar-les molt bé perquè el que fa les flatulències és, diguéssim, la cobertura, la pellofa del llegum. I per això també una bona opció podria ser menjar-les en preparacions de puré o d'una sopa més clareta amb llegums.
Va, doncs dona'ns alguna recepta.
Bueno, doncs anem a preparar, per exemple, avui unes llenties estofades, que és el que farem nosaltres a casa.
Molt bé.
Sense cansalada, xoriço, etc, que és el que fa més difícil també de pair el llegum.
O sigui, només amb verduretes, no? Entenc?
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí. A nosaltres ens sobrarà, perquè sempre poso més quantitat, però aleshores aquestes racions que ens sobren les deixaré per demà, per exemple, demà o demà passat, cuinar una amanida amb llenties o fins i tot per fer a la nit un puré suau de llenties afegint-hi una mica més de patata. Jo també les poso a germinar. A germinar vol dir posar la llavor amb aigua i en un lloc on es mantenen humides però sense excés d'aigua. I aleshores això ho pots posar amb amanides, i fins i tot afegint-hi ceba trinxadeta o fruits secs picats, i pebrot o altres hortalisses, es poden preparar hamburgueses o mandonguilles.
Molt bé.
Després podríem preparar també amb cigrons. Agafem un altre, que són els llegums que tenim més habitualment per aquí. Podríem preparar una amanida amb cigrons, podríem preparar també cigrons amb patata, podríem preparar un hummus. Receptes de tot això es poden trobar a internet, perquè si ara explico la recepta seria molt lent. Dono així en general el títol. També podríem fer hamburgueses de cigrons o les famoses falafel, que són croquetes de cigrons. I el mateix podríem preparar també amb mongetes, que podríem tenir-les en remull i consumir-les estofades amb suc el primer dia, també sense posar-hi ni bacó, ni xoriço, botifarra, ni res d'aquestes coses. O ho podem fer algun altre dia, aquesta mongeta que també hem cuit i hem fet amb més quantitat i reservem per a diferents àpats, acompanyar-les d'una picada d'all i julivert i un rajolí d'oli. Podríem preparar també un puré de mongetes, etc. Sempre trobarem algun àvia que ens indicarà com coure aquests llegums i com podem cuinar.
Sí, perquè això és important, també, com les hem de coure, però també si ens fa mandra, no disposem del temps necessari, també és veritat que avui dia també trobem als mercats i a moltes botigues també doncs, aquests llegums ja preparats.
Això és cert, però també no és menys cert que no disposem de gaire temps per fer això.
Val,
perquè és una cosa molt important. No és, o sigui, jo puc estar, per exemple, fent altres coses, treballant, per exemple, però ja, com he tingut els llegums remullats, els puc posar a l'olla a pressió, i l'olla a pressió en mitja hora estan de sobres cuits. És és menys,
A
les
vegades,
llenties
clar.
bastant menys temps amb l'olla a pressió perquè si no es desfan.
Clar. A vegades és tenir una miqueta de planificació, no? De previsió, llavors a dir, doncs les poso en remull a la nit, no? Per exemple, i l'endemà ja les tens. Molt bé, doncs continuem amb més mites, no? Els espinacs tenen més ferro que altres verdures o el paper ja ens ha fet creure una mitja veritat també?
Bueno, això també és un mite que ve dels anys 30. Uh-huh. Als Estats Units hi havia molta fam i desnutrició i basant-se en un estudi que es va fer i davant l'escassesa de carn, les autoritats van decidir de promocionar el consum d'espinacs a través del mític Popeye. I aquesta ens va deixar la creença de que els espinacs tenien un alt contingut en ferro. Però van així, i és que un científic de l'època va analitzar el contingut de ferro de molts aliments i va publicar que els espinacs tenien fins a 10 vegades més ferro que altres verdures. Però una anàlisi posterior que es va fer per confirmar-ho, doncs va veure que el que havia hagut havia estat un error, que el primer científic el que havia fet és posar la coma en un lloc on no trobar, on no tocava. I per això va augmentar 10 vegades la quantitat de ferro, però en realitat no té més ferro els espinacs que altres verdures. O sigui... És més, hauríem de tenir molt en compte una cosa, sí que tenen ferro els espinacs, però com altres verdures, vull que hauríem de tenir en compte que els espinacs, al igual que les bledes, no els hem de prendre amb l'aigua de coure'ls.
Uh-huh.
Per què? Perquè diguéssim que té l'àcid oxàlic, bueno, un producte que té aquesta aigua, que conté aquesta aigua, i també els mateixos nitrats que contenen els espinacs o que poden procedir dels adobs químics que es posen, és molt elevat. I això fa que es dificulti l'absorció de ferro.
Uh-huh.
És a dir, que podria ser just el contrari. Per les anèmies, just el contrari, sobretot si es prenen amb l'aigua de bullir i clars.
Uh-huh. Perfecte. Doncs també més mites. Per exemple, som un país, hem de dir, on es produeixen molts càrnics, no? Sobretot a base de porc. I hi ha una idea vinculada a fer país, no?, amb aquest consum de carn. Per exemple, les botifarrades. Hem de trencar amb aquesta idea? És beneficiosa o no?
Bueno, de tant en tant una botifarrada no fa mal, no? És veritat que fa país, però tenint en compte, és molt important que això no sigui a diari ni sovint. Per què? Perquè la botifarra és un processat de carn vermella, igual que les hamburgueses, els embotits, els sitges, mandonguilles, etc. La carn, aclarir que les vermelles són el porc, la vedella, bou, cavall, poltre, xai...
Uh-huh.
I passa una cosa amb les carns aquestes vermelles, que porten gran quantitat de greixos saturats, que són els dolents, i de colesterol amagat entre les fibres de la carn. No porta bastant més que no la carn blanca. A més, hi ha estudis de l'Organització Mundial de la Salut i de l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, que ens diuen que hi ha proves suficients per considerar que el consum de carn vermella processada augmenta el risc de càncer, sobretot el de mama i el de colon i recto. Perquè per als productes químics que es generen durant el processament, d'aquests tipus d'aliment, que són els mateixos que també trobem present a la contaminació de l'aire.
Que curiós, eh?
Sí. Vull dir que és un embotits i tots els processats de carn, millor, quan menys, millor. L'entrepà, l'important, és el pa, el tomàquet i l'oli que hi posem. Quan menys embotit, millor.
Millor. Tornem-hi a la canalla. Quan un aliment no els hi agrada, de petits pensem, ja em menjarà quan es faci gran. És una bona idea o ens hem d'acostumar als aliments des de petits?
Sí. Mira, canviar hàbits alimentaris que s'han adquirit malament a edats primerenques és molt difícil.
Uh-huh.
És molt més fàcil que se't vagin adquirint nous els hàbits des d'un inici, perquè algú s'educa molt més fàcilment a la primera infantesa i això és el que ens afavoreix que es puguin absorbir millor aquests aliments i que es puguin adquirir uns bons hàbits.
Uh-huh.
Resulta que l'ésser humà, els infants, tenim, quan són petits, tenim més apetència per aquells aliments que s'hi semblen, que recorden a la llet materna. Per això, quan anem introduint nous aliments als infants, com les verdures, no? Que és una de les coses que es dona primer, aquestes ja no tenen aquest gustet dolcet, sinó que són o suaument salats o fins i tot amargants. I l'infant acostuma a fer ganyotes, generalment de sorpresa. Pot ser també de rebuig, però de sorpresa segur. Però depèn de quina interpretació fa d'aquestes ganyotes l'adult, doncs podem assegurar i garantir més que faci un bon aprenentatge o no. Si interpretem aquestes ganyotes com no li agrada, no li torno a donar, i no tenim clar que amb la repetició de provar s'acaba adquirint l'aprenentatge del gust, doncs és probable que deixem de donar aquests aliments als infants i que continuem donant aquelles cosetes dolces que les criatures accepten bé. Però això a la llarga no ens soluciona l'aprenentatge.
Clar, al contrari, ens ho complica. A més, el paladar s'acaba doncs educant, no? Això
Sí.
també és important. Els fruits secs no s'han de donar abans dels 2 anys d'edat?
Bueno, aquesta és una qüestió que podria ser així, depèn. O sigui, els fruits secs és una de les coses que no convé introduir-les com a primers aliments, sinó una miqueta més tard. Entre altres coses perquè l'infant es pot ennuegar també, però també hi ha possibilitat d'al·lèrgies. Els fruits secs és un dels al·lergens. I aleshores pot ser també que costin de pair. De fet, jo recordo una nutriòloga de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que ens deien quan l'infant, des del primer any de vida, ja pot menjar fruits secs, però ben trinxats, tenint en compte totes les precaucions que convé cada vegada que introduïm un aliment per detectar al·lèrgies, és a dir, a
Clar.
poc a poc, donar a provar, observar a veure què passa quan s'ha introduït aquell aliment, etc.
Una
Però
altra,
sí.
però sí que es pot
Abans de 2 anys d'edat se'ls hi podria donar, tenint en compte totes aquestes coses que hem dit.
controlant això, no? Un altre dels grans mantres, el pa engreixa.
El pa engreixa. El pa només ens aporta 4 quilocalories d'energia per cada gram de pa i no s'hauria d'eliminar de la nostra dieta. Fins i tot que la persona s'hagi d'aprimar, s'han d'eliminar altres coses, no el pa. A no ser que hi hagi una intolerància o altre problema de salut que ho pugui desaconsellar. Podríem dir fins i tot el contrari, que justament perquè el pa és un aliment saciant, especialment si és integral, això ajuda a equilibrar la dieta i a no consumir altres aliments o productes, entre cometes, que sí que ens aporten més calories, com podrien ser els greixos, que ens aporten 9 calories per gram. Diguéssim que el que engreixa, com hem dit abans, és l'embotit que posem a l'entrepà, no el pa, eh? Una cosa sí que tenim en compte és que a vegades tenim la creença de que quan fem règim és millor menjar torrades que no una llesca de pa.
O el
Això
pa
també és
integral,
important.
no? Que moltes vegades es diu, o és una altra de les creences, que engreixa menys que el pa blanc.
Bueno, el pa integral, diguéssim, com que aporta una part de segó, diguéssim, de la cobertura del gra del cereal, porta menys farina. Sí que podríem dir que porta una mica menys de calories que el pa blanc. El pa blanc és el que més calories conté. Però les torrades, al ser concentrades, el que perd la torrada, el pa quan el torrem, és aigua. És a dir, que tindríem més concentrat aquella fècula, és a dir, que no un gras, amb una mateixa quantitat de torrades i pa, té moltes més calories una torrada que no el pa fresc.
Molt bé. Un altre dels dubtes que hi ha és sobre la fruita, no? S'ha de menjar com a postres? És millor entre els àpats? Com ho hem de fer?
El millor postre que podem prendre és una fruita. I això cau bé a la majoria de persones. També és cert que hi ha algunes que els hi pot provocar flatulències prendre fruita després de menjar, especialment si és després d'un bon tiberi. I en aquests casos una alternativa és menjar la fruita fora dels àpats. O fins i tot una alternativa, i que jo l'he fet servir molt amb els meus fills quan eren petits, és que mentre acabaves de preparar el dinar, a vegades tenien molta gana i no es volien esperar. En lloc de donar un tros de pa o donar una galeta o algun pica-pica per entretenir, doncs jo començava almenys a donar-los la fruita, mira, ja se l'havien menjat. I tant l'amanida com la fruita, quan es trenen abans de l'àpat, el que fa és comencem a salivar, perquè és un producte que has de mastegar molt més que una cosa cuita. I aleshores s'afavoreix també la digestió. Però bé,
no, és
podem
una...
dir que sí, que seria un bon postre i que qui li senti malament pues que se la mengi en un altre moment.
Exacte, que trobi el moment adequat però que mengi fruita.
Però que un làctic no substitueix mai la fruita com a postres.
I encara sobre la fruita, els sucs envasats per beure en substitució de la fruita, són bons o potser és que porten massa sucre també?
Sí, acostumen, són més concentrats, encara que siguin, no acostumen a ser de fruita de bona qualitat, perquè la millor qualitat és per la venda. A part de tenir en compte això, al ser concentrat el suc conté molta més quantitat de fructosa, que és el sucre de la fruita. I això fa que se'ns aixequi ràpidament la glucosa en sang. I això no convé que sigui a poc a poc, que tinguem un nivell de glucosa mantingut, no que faci aquests pics, com podria ser a través d'un suc envasat. Que això també passa amb el suc natural, eh? Si fem, és molt millor menjar una taronja que no pas fer un suc que el fem amb dues taronges, que és molt més concentrat en sucre.
I si el fem natural és allò de que ens l'hem de prendre doncs, ràpid perquè no se'n vagin les vitamines que ens deien de petits?
Sí, això és cert, perquè les vitamines quan entren en contacte amb l'aire s'oxiden i la major part es perd. És a dir, que si fem el suc natural a casa, és fet i preparat. I millor que sigui amb una taronja que no pas amb dos. I si ens la mengem sencera ja, fantàstic, perquè a més tenim la fibra de la taronja.
Clar. També un altre mite que jo crec que s'ha instaurat recentment i és el de que és preferible el menjar sense gluten.
Ja, això, menjar sense gluten, aviam, menjar sense gluten, ja, si no és per indicació mèdica, no s'ha d'evitar consumir gluten a la dieta. El gluten és la proteïna del blat. El blat ens aporta també, és un ajut que tenim les persones també per menjar aquelles proteïnes que, bueno, per complementar les proteïnes que ens aporten els llegums. És a dir, que no s'ha d'eliminar el gluten de la nostra dieta, no sé que hi hagi una indicació.
I també volíem parlar de les dietes màgiques, no?, que prometen doncs, aprimar-se molt de pressa. Què anem de saber d'aquest tema?
Bueno, que qui fa una dieta d'aquestes miraculoses per perdre pes ràpidament està condemnat i condemnada a tornar-se a engreixar perquè, pues, perquè no es pot mantenir una dieta tan estricta a llarg termini i quan es relaxa aquesta dieta, perquè si la fem continuadament podíem caure en deficiències nutritives, el nostre metabolisme, quan fem aquesta dieta tan estricta, disminueix, perquè hem disminuït dràsticament el consum de calories i el nostre organisme s'adapta per consumir-ne menys. És a dir, que quan tornem a menjar una miqueta normal, podríem dir, abandonar aquest règim tan estricte, el metabolisme, que el tenim alentit, farà que un mateix consum d'aliments ingressi més a la persona que fa règims periòdicament que no a la persona que menja normal. Quan es vulgui perdre pes, el que s'ha de seguir és una dieta equilibrada, que vol dir menjar d'aquells aliments saludables que hem dit al plat i acompanyar-lo d'activitat física. Aquestes, i que la pèrdua no vagi més enllà de posar mig quilo al mes. O sigui, perdre massa quilos massa ràpid no és bo per aquesta adaptació que fa el metabolisme.
Clar, perquè després té aquest efecte contrari que comentaves. Però sí que hi ha la creença darrerament o que s'ha instal·lat, jo crec que en l'imaginari és que saltar-se un àpat, sobretot si és el sopar, pot contribuir a aquesta pèrdua de pes, no? Els dejunis, que ara també doncs, estan molt de moda.
Doncs no, saltar-se No, per què? Pues perquè el sistema, quan tu evites un àpat, el que fa el nostre organisme té uns mecanismes per compensar això. És a dir, que fa que les hormones, diguéssim, de l'estrès se segreguin, ens estan avisant de que falten aliments, de que falta alguna cosa. I això fa que ens augmenti molt més la gana i en el següent àpat després de beure. El millor és mantenir una dieta repartida al llarg del dia, no saltar-se un àpat.
I què ens has de dir dels aliments light, no? Que diuen també doncs, que primen.
S'ha de llegir l'etiqueta a veure què porten els aliments light, perquè moltes vegades porten coses que no són gens saludables i que tampoc no podem considerar que siguin aliments, aliments amb baixes calories els podem trobar a la natura consumint més fruites, més verdures, més llegums i evitant el consum de processats i de carns i derivats càrnics.
I per últim, la llet de vaca és indigesta.
No per tothom. Sí que és cert que la natura ha disposat que els mamífers prenguin llet quan són petits, quan acaben de néixer, que sigui el primer aliment, però a mesura que anem menjant altres tipus d'aliments, la llet ja no té tanta importància. És cert que hi ha persones que la toleren, si van mantenint, tenen capacitat de tolerar-la durant molt temps. També és cert que si deixem de consumir llet o productes làctics en un moment de la nostra vida, diguéssim que l'enzim que ens ajuda a fer digestiu aquest tipus d'aliment també desapareix i païm pitjor, o
Doncs
fins
a
i tot es
Montserrat,
tolera.
Montserrat, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per desmuntar totes aquestes fal·làcies i explicar-nos i donar-nos consells i també alguna recepta. Que vagi molt bé i d'aquí uns mesos et tornem a trucar també perquè jo crec que caldrà anar picant pedra i despertant els consumidors conscients.
Moltes gràcies i bon dia també a
Que vagi
vosaltres.
molt bé, bon dia.